Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Ahir, més o menys a aquesta hora, s'aixecava la llebre. Pedro Sánchez remodelava el govern, una notícia esperada, tot i que la data triada potser va sorprendre una mica més. Sobretot els periodistes que es van despertar en el que semblava un dissabte de juliol i van acabar anant a dormir com si es tractés d'un dia de reis d'investidura. A principis de la pandèmia, el Gemat Villarroya ens va explicar que a la guerra tots els dies són dilluns. I tothom va riure. Però Pedro Sánchez s'ho va apuntar. I s'ho ha aplicat. Ahir era dilluns, tocava reformar el govern i demà tornarà a ser dilluns i prendran possessió els nous ministres. El 2010, els periodistes del Congrés van escollir Pedro Sánchez com a diputat revelació. Segurament molts es van penedir del reconeixement ahir quan els van començar a sonar el telèfon. Sánchez va aconseguir el que volia, monopolitzar l'agenda del dia, ser protagonista altra vegada, que tothom parli d'ell, i de fet l'únic que deu trobar a faltar és que algú narri els seus gols amb aquest entusiasme.
Tira para Di María, a la espalda de Lodi. Va Di María habilitado. Va Angelito para el primer Angelito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino! Di María viejo nomás. Angelito Di María, 22 minutos. Pase bárbaro Di María y adentro. ¡Gana Argentina! ¡Gana Argentina! ¡Gana Argentina! ¡Gana nuestra Argentina!
Ahir al matí, gol de Pedro Sánchez. Uns quants gols, de fet, va fer. Que ho preguntin, per exemple, a José Luis Ábalos o a Miquel Iceta, entre d'altres. A la nit, de matinada, gol de Di María i títol per Messi, que ja era hora i que, de fet, l'hauríem de fitxar, aquest jugador Messi sense equip. Bon dia, Marc Molins, advocat penalista.
Molt bon dia.
Bon dia, Oriol Marc, cap de política en Nació Digital.
Què tal? Molt bon dia.
Núria Oriols, periodista, acompanya el diari Ara.
Bon dia.
Anna Pardo de Vera, directora corporativa de Público i salvadora de programes especials del suplement.
Bon dia. Ja és un plaer, muy buenos días.
A veure, Anna, va, una mica més reposada ja la cosa, després sí. De pràcticament no 24 hores encara, perquè va sortir ahir al migdia molt tard, perquè
sí. Es
va anunciar un quart de dues la compareixença i Pedro Sánchez va acabar apareguent a les 3 de la tarda, però sí. Amb una mica més reposada. Quina anàlisi fas polític de tot el que ha passat aquestes últimes hores? Endavant.
El análisis político es que Pedro Sánchez se prepara para las elecciones de 2023 con un gobierno que va a ser el reflejo del partido, un gobierno más joven, más socialista que nunca, lleno de cargos ya fajados en la vida orgánica, pero jóvenes y con responsabilidades institucionales y mucho más territorial, con 3 alcaldesas nada menos que ha sacado de sus tierras y una delegada del gobierno en Aragón. Además, integración de todos aquellos socialistas que votaron a Susana Díaz y o a Patxi López en las primarias de 2014. También se los ha llevado al gobierno. Así que más partido y más territorio.
Mm. Oriol, ¿cómo has visto?
Doncs mira, m'he apuntat unes quantes coses i van una mica en la línia del que deia l'Anna. És un govern molt més jove, més feminitzat, pensat per encarar les eleccions, perquè el desgast és evident, no només per la pandèmia, sinó també pels indults. Ja hem vist que ha caigut el ministre responsable precisament de redactar les propostes d'indults, Juan Carlos Campo, que era el titular de Justícia. És una manera excel·lent de passar pàgina, afrontar la recta final de la legislatura. És important el que diu l'Anna, també la territorialització amb alcaldesses joves, i introduir peces clau pota negra del PSOE, com per exemple el seu nou cap de gabinet, que és Òscar López, que havia estat, si no recordo malament, una peça clau en l'engranatge d'Alfredo Pérez Rubalcaba quan...
I de Zapatero abans,
I de Zapatero abans.
Sí.
Per tant, és retrocedir anys enrere, però al mateix temps és garantir el suport del PSOE, que no sempre ha estat content amb les decisions que s'han pres, per exemple, per part d'Ivan Redondo. Recordo 2 episodis, per exemple, la moció de censura fallida a Múrcia, que desemboca en un aleteig d'aquells de papallona que deriven un autèntic terratrèmol amb la dimissió, no només de Pablo Iglesias, sinó també amb un fracàs rotundíssim d'Àngel Gabilondo com a candidat a Madrid. Podríem dir que Carmen Calvo i Iván Redondo no eren els millors amics del planeta i al final han acabat saltant els dos. I pel que fa al que li ve ara a Pedro Sánchez, jo diria que té dues grans amenaces: Catalunya amb la taula de diàleg al centre, però també l'ascens de la dreta. No sé si la paraula correcta és ascens, perquè el tema és la reagrupació de com quedarà el vot de Ciutadans. Jo diria que el PSOE ha tingut una obsessió importantíssima per anar a buscar el vot de Ciutadans, normalment ha acabat en fracàs. Quan ho ha intentat, Pedro Sánchez, per exemple, només ha aconseguit pujar 3-4 escons, i en canvi, hem vist les eleccions de Madrid, si deixen un pòsit, és que Isabel Díaz Ayuso es menja tots i cadascun dels vots que hi havia a Ciutadans. Per tant, és de preveure que bona part d'aquests vots se'ls emporti Pablo Casado. Pablo Casado ara mateix està al voltant de la 70-80 de diputats. No seria estrany que, si absorbeix el vot de Ciutadans, es posi per sobre del 100. Per tant, Pedro Sánchez necessita créixer, i no només necessita créixer, sinó necessita que Unides Podem no caigui del tot, i aquí és importantíssima la figura de Yolanda Díaz, que es manté a l'executiu, com tots els ministres d'Unides Podem, sinó que també els socis de la investidura no li vagi malament. I perquè Esquerra, per exemple, no li vagi malament, el tema de la taula de diàleg ha de funcionar. Per tant, la quadratura del cercle de cara al 2023 és complicada, i tenint en compte la mobilització que sempre necessita l'esquerra per obtenir un resultat bo davant la dreta, això l'Anna segur que ho sabrà millor, però jo diria que dins dels càlculs de la Moncloa segur que hi ha fer coincidir les eleccions generals amb les eleccions municipals.
Sí.
Mm-hmm. Marc i Núria.
Sí, jo fent vol símil futbolístic que amb el que obríem, Roger, amb el que obries el programa, els que ens agrada el futbol sabem que quan arriba a la mitja part, quan hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar, què li exigeixes a l'entrenador? Un canvi, no? Que canvi la tàctica, el sistema, els jugadors, i crec una mica que és el que està passant, no? És a dir, estem just a l'equador de la legislatura, falten 30 mesos per les eleccions, i el que ha fet, entenc, Pedro Sánchez és un canvi, no tant perquè el que tenia no li funcionés, sinó perquè és evident que necessitarà un do de pit per les properes eleccions. Per tant,
s'ha carregat el cercle de confiança més extra, o sigui, no sé, la figura d'Ivan Redondo.
És brutal, sí.
Redondo, Ábalos, Calvo...
Un incís. Anna Pardo de Vera, he llegit en alguns llocs publicats que Ivan Redondo ha demanat sortir. Això és una manera elegant de justificar el cessament, o com ha anat això?
Sí, no, los que hablamos ayer con él nos dijo a todos lo mismo. Él ya había pedido salir y de hecho nos mandó un tarjetón fotografiado encima de su mesa muy, muy elegante, diciendo que además de saber perder y ganar, hay que saber parar. Y que él había pedido salir ya antes y que habían sido dos años muy complicados, que era un honor, pero que
¿Qué trenca la relación? ¿Las elecciones de... es a dir, la moció de censura a Múrcia?
Yo creo que es todo un poco y la necesidad de reconciliarse con el partido. El partido no soportaba a Iván Redondo. Iván Redondo es un director de gabinete atípico. Es el primer director de gabinete que ha habido tanto en el PP como en el PSOE, que son los gobiernos que hemos tenido, que no era un político, que no era un miembro del partido. Es el único. Y ha sido un estratega que además había estado de director de gabinete y director de campaña, recordemos, de José Antonio Monago y de Xavi García Albiol, en campañas muy polémicas. Un hombre que hacía lo que se le decía, ganar elecciones, y las ganó, es verdad, y Pedro Sánchez obtuvo resultados rutilantes y hizo cosas buenas. O sea, tampoco vamos ahora, ¿no?, al César lo que es del César, pero también hubo cosas malas que... Tampoco está muy claro que fueran cosa de él, cosa de Ábalos, que por otro lado es quien dirigía el partido, ¿sabes? Hay una mezcla ahí, el tema de Murcia, las elecciones de Madrid, hay responsabilidades compartidas, pero yo creo que fue un poco de todo y sobre todo, insisto, la reconciliación del partido. Poniendo a Óscar López, se reconcilia con el Partido Socialista de director de gabinete, un hombre que apoyó a Pachi López en las primarias, y todo el mundo sabe que la dirección de gabinete es un ministerio en la sombra importantísimo. Entonces ya está, ya Ferraz está contento. Ayer la gente con la que hablé del Partido Socialista estaba feliz con los nombramientos, cosa que no había ocurrido en los primeros nombramientos de Pedro Sánchez, hablando de los de Maxim Huerta, que hablamos ayer, hasta Pedro Duque y gente independiente, pues...
S'han acabat els satèl·lits al govern.
Partido, y además con representación muy territorial. País Valencià, Cataluña, Castilla-La Mancha... Hay que verlo también en clave de sucesión de los respectivos líderes de todos esos territorios. No hablo precisamente de Ximo Puig, como de Lambán o García Page. Uh-huh.
important, això que diu l'Anna. Marc, perdona que t'havia tallat, i la Núria, que encara no l'hem sentit.
No, en absolut, només en aquesta línia, en aquest sentit. És a dir, no és un canvi de jugador per jugador, és un canvi de sistema de joc. És a dir, realment hi ha una remodelació d'una importància tal que només es pot entendre en aquestes claus. Crec que, bàsicament, els motors del canvi són els que ja hem dit. Són dos. Un és un canvi... amb mires al partit, al propi partit, és a dir, és evident que Sánchez tenia una certa contestació interna en algunes baronies molt potents del PSOE a Espanya, i fa uns guinyos singulars, pues, a García Page, no?, a Catalunya, per tant, un bloc, un primer sector de canvis en termes de partit, i el segon, per mi, en clau estrictament electoralista. Penso, a més, que hi ha una gran notícia des de la perspectiva territorial, en aquest cas de Catalunya, l'entrada de Raquel Sánchez en un ministeri tan sensible com el que se li ha confiat, no? Transports, mobilitat i agenda urbana.
És el ministeri que normalment, quan ve Catalunya, promet la pluja de milions a Rodalies.
Bueno, és que hi ha tres infraestructures a Catalunya que són imprescindibles. És l'aeroport, el corredor i les Rodalies. És a dir, Catalunya té un dèficit estructural inqüestionable, i precisament la ministra... que la ministra que passa a assumir les responsabilitats en defecte de Foment o de Transports, no?, en aquest superministeri que s'ha creat, és una ministra que a més està a l'epicentre dels tres problemes, perquè l'aeroport, les Rodalies i el corredor Mediterrani tenen a veure directe o indirectament amb Gavà. És a dir, qualsevol persona o qualsevol, penso que des de la perspectiva, per tant, de Catalunya, el situar una persona amb el coneixement de la necessitat d'aquestes infraestructures, com és en aquest cas Raquel Sánchez, és una gran, grandíssima notícia.
Núria.
Sí, jo crec que és una demostració que Pedro Sánchez no ens deixa mai de sorprendre i que el seu mandat està ple de girs de guió, i aquest crec que n'és un altre. També demostra el poder absolut que penso que s'agafa en el partit i en la Moncloa, perquè ser del cercle de confiança més estret no et garanteix que un dia, doncs, prescindeixi de tu, com s'ha vist amb Carmen Calvo, Ábalos o el mateix Redondo. Jo crec que unifica el partit, perquè és veritat que compta amb Óscar López, que va donar suport a Patxi López a les primàries, i també amb Raquel Rodríguez, que va donar suport a Susana Díaz i que a més la fa portaveu, i això també és una mirada cap a l'octubre, que hi ha el Congrés Federal del PSOE, i crec que aquí vol acabar de relligar, doncs, tot aquest poder que se li havia escapat a la formació política del PSOE. Obre una nova etapa, perquè situa Nadia Calviño com a vicepresidenta primera amb un missatge també a la Comissió Europea, posant la recuperació econòmica al centre, i això segurament xocarà amb Yolanda Díaz, perquè és una persona, Nadia Calviño, bastant liberal, i Yolanda Díaz és dels sectors més d'esquerres de Podem. Per tant, aquí podem veure com en termes de recuperació econòmica hi poden haver alguns xocs interns en el govern espanyol que ja hi han hagut i que ara passen a primera línia perquè les dues ascendeixen. Després, és una mirada posada al municipalisme, com heu dit, i a les eleccions municipals del 2023 amb tres alcaldesses, i això no sé fins a quin punt xoca aquesta segona etapa que vol obrir Pedro Sánchez amb l'agenda catalana, amb la taula de diàleg i amb el que espera la Generalitat d'obrir una possible resolució del conflicte. El fet que Miquel Iceta acabi sent ministre de Cultura i Esports,
ara anem al tema Iceta,
forma
ara
part de la taula de diàleg o no, això no ho sabem encara perquè no estan decidits els membres, però jo crec que amb aquest canvi Pedro Sánchez el que està dient és que el tema territorial o el resoldre el conflicte no és ara tampoc una prioritat immediata després dels indults. Veurem si posa alguna proposta sobre la taula o després del gest d'alliberar els presos ja ha acabat la seva feina aquí, o creu que ja l'ha acabat i no anirà més endavant en aquest sentit. I això suposaria també un canvi en la legislatura catalana, que està basada en aquests dos primers anys en els possibles fruits que pot donar aquesta taula de diàleg amb el PSOE.
Sobre el paper de Miquel Iceta, que segurament és una de les grans sorpreses que ahir ens va deixar des de Catalunya aquesta remodelació, un element que vull posar damunt la taula. Raquel Sánchez, que serà nova ministra de Transports i fins ara era alcaldessa de Gavà, fa uns anys va donar suport a Núria Parlon en la pugna amb Miquel Iceta per ocupar la primera secretaria del PSC. Què vol dir això, d'alguna manera? És un altre revés, es pot interpretar com un altre revés, no sé si a Miquel Iceta. I aquí vull anar, Anna, que m'interpretis què ha passat amb Miquel Iceta, perquè realment, quan ahir es va sortir que es remodelava el govern a primera hora, molts especulàvem o ens pensàvem que això podia significar un ascens amb Miquel Iceta, que recordem només portava 7 mesos en aquest govern espanyol. Aleshores, què ha passat amb Miquel Iceta perquè acabi com a ministre de Cultura i Esports, si realment forma part d'alguna mena de càstig encobert o d'alguna manera d'afrontar la taula de diàleg d'una altra manera, o realment és que quan tu fas el croquis de les noves peces com queden, la de cultura, sabem que això passa a Catalunya, passa a la Moncloa, passa on sigui, que és aquella baula feble que queda al final i que se l'acaba quedant, ha passat a Catalunya amb moltíssims noms que de cultura en sabien més aviat poc. Sí. No? Passo de dir, vull dir, no cal que digui els noms perquè crec que només que mirem l'historial ja ens venen al cap. És a dir, com és que Miquel Iceta acaba a Cultura i Esports? Anna.
Bueno, yo creo que es una cuestión estratégica mirando a Cataluña sin ninguna duda. O sea, no tiene nada que ver con el resto de decisiones tomadas, y sí tiene que ver con todas ellas, puesto que Cataluña lo atraviesa todo y en estos momentos es una apuesta crucial para Pedro Sánchez, que le tiene que salir bien, como él piensa, además. Miquel Iceta tiene una trayectoria que no podemos ignorar. Estuvo y no estuvo en Cataluña en los momentos cruciales del procés, el 1 de octubre. Es verdad que cogió el teléfono y llamó a la vicepresidenta Sáenz de Santa María para que pararan los porrazos. Es verdad que apoyó al gobierno con el 155, o sea, al gobierno del PP entonces. Es verdad que se manifestó por los indultos. Es verdad que se manifestó por el diálogo, pero por otro lado también estuvo en las manifestaciones Sociedad Civil Catalana con gente de Vox, de Ciudadanos y del PP. Se fotografió, hizo discursos con Borrell, en fin, su trayectoria de va y ven en el procés y lo que ahora se llama equidistancia, o sea, estoy con vosotros pero no estoy con vosotros, pues lo ha convertido en un elemento incómodo al que Esquerra literalmente nunca ha querido cerca. Y entonces, pues Pedro Sánchez es consciente de ello, estoy seguro de que es segura de
però
que
també, també ho sabia
también.
També ho sabia fa 7 mesos, no, això? Fa 7 mesos, quan Miquel Iceta se'n va de ministre de política territorial.
Sí, pero hablábamos de una cuestión diferente. O sea, había que sacar había que meter a Salvador Illa en Cataluña, y el que era su sustituto había dado un paso atrás, el que era su relevo, había dado un paso atrás para que entrara Salvador Illa. Entonces a Iceta había que traérselo para Madrid, ya hace tiempo que lo llevan intentando, de presidente del Senado, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Entonces había que traérselo para Madrid. En ese momento lo único que había era sanidad. Entonces, sanidad, Miquel Iceta tampoco. Entonces, política territorial, y movieron a Carolina Darias. Yo creo que fue una jugada pensando ya en la remodelación del gobierno pospandemia. Es que esto fue en enero, o sea, no hace tanto. Ahora es que la política va muy rápido. Pero es evidente que toda esta cuadratura del círculo, como decíais, está en la cabeza del presidente, y dentro de su aspiración con Cataluña no puede entrar Miquel Iceta. Miquel Iceta no puede estar en la mesa de diálogo con Esquerra. Y teniendo el Ministerio de Política Territorial lo estaba. Había que moverlo. Y por otro lado...
Tampoco... Tu dones per fet, Diana, que Miquel Iceta no formarà part de la taula de diàleg, eh?
No. Yo creo que él, a ver, mantiene una relación excelente con Pedro Sánchez y seguirá siendo el que le susurre en la oreja con temas de Cataluña. Sin ninguna duda no va a dejar Pedro Sánchez, que además es muy de llamar a unos y a otros, no va a dejar Pedro Sánchez de oír los consejos, entre comillas, de Miquel Iceta. Pero otra cosa es que tenga un puesto institucional en la mesa de diálogo. Y obviamente como ministro de Cultura, pues francamente nadie le vería el sentido.
A veure, Oriol, Marc, t'ha sorprès el paper d'Iceta amb tot això?
Una mica, i de fet la incorporació de l'alcaldessa de Gavà al govern espanyol i la relegació, encara que sigui nominal, de Miquel Iceta, crec que només té un beneficiat, que és Salvador Illa a Catalunya. Jo crec que si en algun moment es du a terme la remodelació, diríem, de l'executiva del PSC a Catalunya, jo diria que Salvador Illa les té tots els números per anar com a primer secretari del PSC, que és un càrrec que ocupa Miquel Iceta ja des de fa anys. Vulguis, no és una mica el que deia l'Anna, eh? Miquel Iceta és una cara del 2017. Les cares del 2017 no han tingut un bon present ni un bon futur a Catalunya. És veritat que l'independentisme hi ha el tabú de la renovació dels lideratges, però diria que en política espanyola això ha canviat una mica. És veritat, per descomptat, que Esquerra Republicana i Miquel Iceta no es porten bé, només cal veure les maniobres que van fer tant els republicans com Junts per Catalunya al Parlament per evitar que Miquel Iceta fos senador i, per tant,
posa context això, posa context això, perquè hi va haver un moment, crec que fa un parell d'anys, en què Miquel Iceta sonava, o pràcticament ho tenia fet, acabar com a president del Senat. Què passa? Que perquè fos president del Senat necessitava que fos designat pel Parlament de Catalunya autonòmicament com a senador primer.
Que és una cosa
i ho va vetar Esquerra i Junts, no?
Totalment. És una cosa que normalment és automàtica. Els partits proposen els seus candidats a senadors autonòmics, es vota per cortesia parlamentària i no hi ha cap problema. La tria dels partits és la que acaba materialitzant-se als escons del Senat. En el cas de Miquel Iceta, part, crec recordar que va ser en plena campanya electoral, si no recordo malament, perquè jo recordo escriure una notícia en un bus de campanya, que era una qüestió que s'estava parlant en aquell moment.
Això s'hi queda sempre.
I Esquerra no va voler de cap de les maneres que Miquel Iceta anés al Senat, no va voler de cap de les maneres que tingués una visibilitat extra com a president del Senat, perquè, a banda, hagués donat un missatge de situem com a tercera o quarta autoritat de l'Estat una persona que és del PSC i que, en teoria, és procliu al diàleg amb Catalunya, encara que això del diàleg ja sabem que és una paraula un puntet buida. Tant Esquerra com Junts ho van matar en una decisió pràcticament sense precedents, perquè els partits, quan proposen un candidat a senador, aquest candidat a senador s'asseu al seu lloc.
Per què aquest odi de l'independentisme dels partits a la figura de Miquel Iceta? Sí, he dit odi, però és que va una mica cas... per aquí, no? Perquè si dius que era un formalisme i ho van matar...
Pur i dur, si anem una mica enrere a la tardor del 17, què passa? Sabem que Miquel Iceta va intentar actuar una mica de mediador, no se'n surt. Hi ha una frase que li diu Miquel Iceta a Carles Puigdemont la nit del 26 d'octubre del 2017, que és ho sento, no me n'hem sortit a l'hora de frenar el 155, i després hi ha moltes factures guardades de la part d'Esquerra Republicana amb el PSC. Recordem que Esquerra Republicana, sobretot des de l'ascens d'Oriol Junqueras, després d'haver assajat el tripartit, per entendre'ns, d'haver col·laborat amb el PSC, Esquerra arriba a la conclusió que l'única manera de créixer és substituint el PSC a l'àrea metropolitana. I, de fet, Oriol Junqueras en campanya sempre diu que el partit que és diametralment més oposat a Esquerra Republicana és el PSC. Per tant, són molt enemics al territori que és àrea metropolitana. L'estratègia, diríem, que en aquests anys ha estat molt separada. Recordem que el PSC també és un partit que dona suport al 155. És un partit que fins fa dos dies, malgrat que hi havia veus com la de Miquel Iceta, que havien apostat pels indults, no havien acabat de concretar. Sabem que Pere Aragonès segurament té millor relació amb Pedro Sánchez que no pas amb Miquel Iceta, i pel que fa a la composició de la taula de diàleg, jo crec que això encara no està definit i tinc molta menys informació que l'Anna, però diria que en l'anterior reunió, l'única que hi ha hagut, 26 de febrer de l'any 2020, quan érem feliços i només quedaven 3 setmanes per tancar-nos a casa, hi va haver, si no recordo malament, la presència de José Luis Ábalos com a ministre de Transports, sí, però també la presència de Salvador Illa, sí, com a ministre de Sanitat.
De Sanitat,
pel que
sí
fa a la resolució del conflicte amb Catalunya, podríem dir que la sanitat en aquell moment era una qüestió tangencial. Per tant, si se segueix aquest esquema de 8 persones per banda, en el cas del PSOE van ser 8 ministres, no sé si Miquel Iceta hi acabarà entrant o no, però per descomptat diria que per la part independentista no serà ni molt menys una fotografia divertida ni amable.
Marc i Núria.
Sí, molt ràpidament. Jo, pel que fa a la qüestió del ministre Iceta, de Miquel Iceta, voldria afegir només un input que no és necessàriament un afàleg, però que al meu entendre és rellevant, i és que si hi ha alguna cosa que no genera dubte, al meu entendre, és que Iceta és un polític de raça. És un d'aquests polítics excepcionals. És a dir, és una persona, ara que està tan exposada a la política, no?, i que hem vist constantment doncs, els plens i tal, és dels pocs que no et llegeix un paper, que et prepara les respostes a les qüestions que se li plantegen in situ en el propi Parlament. És un polític extremadament brillant. Des d'aquesta perspectiva, des de la positiva, diguem-ho d'alguna forma, jo crec que pot ocupar pràcticament qualsevol ministeri. Penso que seria un actiu en aquesta mesa de diàleg, honestament ho penso, és a dir, a la mesura en què és un excel·lent coneixedor de la situació i que té aquest contacte tan directe amb la presidència del govern, penso que seria una peça imprescindible en aquest escenari de diàleg. Una persona com ell afegeix, però, insisteixo i acabo, és un polític singular que pot ocupar pràcticament qualsevol ministeri.
Núria.
Jo crec que el fet de que Miquel Iceta passi a ser ministre de Cultura i Esports també és una aposta de Pedro Sánchez per al relleu generacional del PSC. Raquel Sánchez ha millorat resultats com a alcaldessa des de que va arribar a Gavà, i això no va passar desapercebut per Salvador Illa, que en aquell moment era secretari d'organització del PSC. És a dir, que és una persona que coneix bé a Raquel Sánchez, i el fet de que Pedro Sánchez ara l'hagi col·locat en un lloc clau com el Ministeri de Transports, crec que també és un indicador del que pot passar en el PSC a Catalunya. Sobre la taula de diàleg, la composició, si no hi ha Miquel Iceta, crec que hi hauria d'haver Raquel Sánchez, és a dir, una sensibilitat catalana en la mesa de negociació. Tot apunta que hi hauria de ser pel simple fet de que hi ha una connexió més directa amb Catalunya i amb la Generalitat. És veritat que l'independentisme i Miquel Iceta han passat moments de tensió en aquesta relació, i el 2017 i com a colofó en la seva designació al Senat, però jo no crec que el PSC i l'independentisme siguin enemics, i crec que ho veurem en aquesta legislatura, perquè Esquerra i el PSC governen en diversos municipis, Junts per Catalunya governa amb el PSC a la Diputació de Barcelona, i veurem com totes les renovacions pendents a Catalunya d'organismes com la Corpo, Consell de Garanties, tot això ho pactaran amb el PSC. És a dir, Esquerra, Junts per Catalunya i Esquerra i el PSC hauran de fer l'aliança d'aquests tres partits per renovar tots aquests òrgans, cosa que no va passar en l'anterior legislatura amb Ciutadans. I els pressupostos de la Generalitat, si la CUP no volgués, i en funció de com respirin els comuns i com evolucioni també l'escenari espanyol, jo no descarto que s'obri la porta a una negociació també amb els socialistes.
Vinculada per descomptat als pressupostos generals de l'Estat, sí. També, que han estat protagonistes aquesta setmana al Parlament. Junts ha demanat a Pere Aragonès una negociació conjunta, per tant, d'una manera o una altra, Junts està dient que està disposada a negociar els pressupostos generals de l'Estat de bracet amb Esquerra Republicana. Sabem que Esquerra Republicana amb Pedro Sánchez té bona interlocució, ja li va aprovar els últims pressupostos. Sabem que els quatre diputats del PDeCAT estaran encantats per tenir protagonisme i, per tant, negociar aquests pressupostos amb certes contrapartides, i els quatre diputats de Junts voldran jugar la partida, a diferència del que ha passat en altres episodis al Congrés dels Diputats.
El que és indiscutible és que tenim una nova manera de presidir un país, perquè ho comparem amb Mariano Rajoy, que la política de Rajoy era esperar, conservadorisme, no? La manera de fer de Pedro Sánchez... És a dir, no té absolutament res a veure. Anna, suposo que ha tornat a deixar desencaixat el PP, no?
Sí.
I no sé si Pedro Sánchez veu ja, més que un Pablo Casado, fins i tot una Isabel Díaz Ayuso, rival d'aquí dos anys a unes eleccions a nivell estatal.
Tal com funcionen los liderazgos en el Partido Popular, no sé, tendría que morirse Pablo Casado para que Isabel Díaz Ayuso alcanzara la candidatura a la presidencia del gobierno por parte del Partido Popular. Lo que se espera es que si hay un fracaso de Pablo Casado, entonces sí que le irán a la yugular directamente. Pero Pablo Casado será el candidato que se enfrente en 2023 a Pedro Sánchez, y o 2023 o 2024, que no hay acuerdo sobre eso, pero en todo caso lo hará con el mensaje, Pablo Casado lo hará con el mensaje de Isabel Díaz Ayuso, sin ninguna duda. O sea, ahora sea la táctica es Isabel Díaz Ayuso, y ella será la que marque el mensaje que desde Génova se utilizará para reunificar a la derecha, que es lo que pretenden, incluso llevándose a la ultraderecha, cosa que me parece complicadísimo si no eres ellos, y eso no solo es complicadísimo, sino que es un peligro para la convivencia, como estamos viendo, y el PP ha optado por eso. Entonces va a haber un realmente, el rifirrafe se establecerá probablemente entre Díaz Ayuso y Pedro Sánchez, aunque hay que decir que con esta remodelación de gobierno también Pedro Sánchez estaba dando un mensaje: nos habíamos madrileñizado demasiado, gracias probablemente al fenómeno Ayuso, o por culpa del fenómeno Ayuso y de su espectacular protagonismo durante la pandemia. Entonces lo que quiere es mandar un mensaje de: vamos a dejar un poco Ayuso de lado, ella con sus cosas, y vamos a dedicarnos más al resto del territorio, ¿no? Por eso el cambio de gobierno también tiene mucho que ver con eso. Necesitamos recuperar votos en los territorios, no todo es Madrid, y además en Madrid ahora mismo está todo todo perdido, quiero decir, no hay, por no haber, yo creo que no hay ni partido ya en Madrid, partido orgánico me refiero, y todo esto va a estar condicionado para el principal partido de la oposición, que por supuesto se ha quedado noqueado como todo el mundo, porque son humanos y humanas, pero lo único que tienen de mensaje pues es que a ellos les da igual el gobierno, que lo que tiene que dimitir es Pedro Sánchez.
I una altra cosa, perquè en la pugna a González Laia Marlaska és evident que guanyen Marlaska, perquè això sí. Les travesses tampoc no se la jugaven del tot. El que passa és que en l'altra pugna, que és Carmen Calvo i Iván Redondo, Sánchez ha tirat pel dret i se'ls ha carregat els dos. És a dir, per què prescindeix de Carmen Calvo, Pedro Sánchez?
Bueno, el desgaste de Carmen Calvo viene sobre todo por la ley trans. Es evidente. O sea, ahí hay un sector del feminismo que ha perdido la batalla cultural con respecto a los derechos de los y de las transexuales. Esa batalla estaba perdida y siguieron, hablando coloquialmente, dando por saco a quienes, bueno, y me incluyo, respetamos los derechos humanos de todas las minorías, sobre todo a uno de los colectivos más marginados en toda la sociedad. Entonces, al final, no solo perdió la batalla cultural, sino que perdió la legislativa, porque el ministro de Justicia se alió con Irene Montero, no lo olvidemos. Y finalmente, pues se aprobó esta ley y Carmen Calvo, que ha sido siempre un icono del feminismo socialista, del más recio, ¿no?, del Partido Socialista, perdió una batalla cultural importantísima y ahora estamos en una España de batalla cultural pura y dura. Entonces, bueno, el desgaste y la agresividad con esa carta que mandó desde Ferraz contra la ley trans, contra los derechos, todo ese desgaste... Y esa guerra cainita contra Irene Montero no debieron de gustar demasiado al presidente del gobierno y finalmente pues oye, se la llevó por delante, pese a que yo de verdad que me es difícil encontrar una persona junto a Ábalos que trabajara más y por el presidente del gobierno.
Mm-hmm. En qualsevol cas, quan s'ha de reunir teòricament la taula de diàleg?
A la setmana del 13 de setembre.
Sí. 13 de setembre. I l'ordre del dia què hi posarà?
O per la part catalana, referèndum d'autodeterminació i amnistia.
I amnistia.
Però això és com fer la carta als Reis, diríem. Saps què demanes i no saps què t'arriba.
Però després, és a dir, aquesta és la porta d'entrada, però entenc que després s'hi negociaran coses, per exemple, de rodalies...
Això ha d'anar a la comissió bilateral que reuneix aquest mes de juliol, en teoria.
Qui hi ha a la comissió bilateral?
La comissió bilateral diria que en aquesta legislatura, per la part catalana, corregeix-me, Núria, si m'equivoco, crec que és Laura Vilagrà, consellera de Presidència, i hauria d'anar la nova ministra de Política Territorial, que era el que abans era Administracions Públiques en època de Meritxell Batet com a ministra, que, de fet, l'última vegada que es reuneix aquesta comissió bilateral és l'1 d'agost de l'any 2018, amb Ernest Maragall i Meritxell Batet com a part i contrapart.
Jo crec que també cal destacar que els interlocutors seran totalment diferents en aquesta taula de diàleg respecte a la que s'ha produït. És a dir, Carmen Calvo va negociar amb el Sartadi Pere Aragonès tota la qüestió de la declaració de Pedralbes, després la taula de diàleg que es va reunir posteriorment. És a dir, hi ha un canvi de cares també en la interlocució entre la Generalitat i l'Estat, i falta a veure si això doncs, i es negocia alguna cosa de veritat, perquè és veritat que l'independentisme repeteix que hi anirà amb l'amnistia i l'autodeterminació, però això el PSOE ja ha dit que no ho acceptarà, i el PSOE cal veure si fa una proposta o no, perquè ara, fins ara, només ha dit, bueno, ha fet referència a qüestions de finançament i no cap canvi estructural territorial. I en aquest sentit, l'independentisme, com deia l'Oriol, el que vol és que tot això vagi a la comissió bilateral. Cal veure si Pedro Sánchez accepta aquesta divisió entre conflicte polític a la taula de diàleg i qüestions, a més, de caire autonòmic tradicional en aquesta comissió bilateral. L'independentisme haurà de respondre si està disposat a negociar una consulta que no inclogui la independència, que ara diuen que no, però veurem si això es manté fins al final, i el PSOE haurà de posar alguna proposta sobre la taula, no sé si una reforma de l'Estatut o un canvi a la Constitució, o com deia l'altre dia Jessica Albiach una disposició addicional a la Carta Magna per incloure un encaix i un reconeixement nacional per resoldre el conflicte.
Tal com estan les coses, jo crec que l'escenari més probable, i no crec que sigui molt descabellat dir-ho, és que si arriba algun tipus de proposta per part del govern espanyol, l'única manera que tindrà l'independentisme de votar sobre la independència serà votar que no a qualsevol proposta que faci l'Estat.
I això, acabo, seria una jugada intel·ligent per part del PSOE. És a dir, si el PSOE posés sobre la taula una millora de l'autogovern, això dividiria internament l'independentisme, perquè no, segurament hi hauria algú que diria més val una mica que res.
Sí, agafem-nos-hi amb això,
exacte,
que tenim ara.
I altres dirien que és inacceptable, i això uniria l'independentisme, paradoxalment, amb l'unionisme que vol mantenir l'estatus quo. És a dir, veurem si el PSOE va més enllà en aquesta jugada dels indults, argumentant
això que... Això és el que va passar, crec, el 2006, quan Esquerra i el PP van votar el mateix.
Exacte.
De fet,
sí.
El president actual, Pere Aragonès, crec que va votar que no el 2006.
Va fer, segurament, no? Campanya activa pel no, quan era líder de les joventuts, o militava les joventuts d'Esquerra.
Bé, he de fer una pausa. Una pregunta. Fa vacances el govern català aquest estiu o no?
Esperem que sí.
Sí?
A l'agost.
Se sap on...
Tres setmanetes.
Se sap on va el president?
No.
No se sap.
No. Però dubto que, tal com està tot això, la pandèmia marxi gaire lluny.
Mira, dues dades de la pandèmia i després de la publicitat saludaré el doctor Antoni Trilla. Per què? Perquè ens fem una idea del dramatisme de la cosa. Els PCRs ara mateix a Catalunya tenen una positivitat del 17%, quan, segons l'OMS, a partir del 5% es considera que el virus està fora de control. És a dir, per cada 100 testos PCR que es fan, 17 surten positius. I una altra dada, que per mi aquesta és, un 40% de la gent que hauria de fer quarantena per contacte estret no el compleix. Un 40%. Ara tornem.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Minuts per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Marc Molins, l'Oriol Marc, la Núria Oriols, l'Anna Pardo de Vera i també a aquesta hora doctor Antoni Trilla, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger, bon dia.
Com està, doctor?
Bé, cansats tots i mirant amb molta preocupació, i ens té molt ocupats aquestes dades i la situació que estem visquent en aquests moments amb la variant Delta i la pujada extraordinàriament ràpida dels casos entre la gent més jove, no?
Sí. De seguida em poso de ple en la pandèmia, però sí. En tota aquesta remodelació del govern que ara comentàvem, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, no la toquen.
No.
Què li sembla?
Home, aviam, si em permet, jo crec que el Salvador Illa va ser un excel·lent ministre de Sanitat tenint en compte les circumstàncies i que tenia una relació molt fluida amb l'equip tècnic, per entendre'ns, amb l'equip del Fernando Simón. Ara la ministra aquesta, doncs, amb el millor sentit de la paraula, és com més protagonista, surt ella sempre amb idea de tranquil·litzar, bueno, bé, però francament una crítica que crec que li podem fer tots és que durant la campanya de vacunació, especialment aquesta última part que ja l'ha portat ella, les informacions del Ministeri, i simplement pensem en l'exemple de les segones dosis d'AstraZeneca, amb el lío aquell que es va organitzar, doncs no han estat la millor de les polítiques comunicatives, però bueno, si el president del govern confia en ella i la deixa, doncs la seguirem ajudant amb tot allò que puguem, cada un des del seu lloc de feina.
El doctor Trilla és una persona molt intel·ligent i se li entén tot, quan parla. A veure, doctor Trilla, em deia que està molt preocupat amb aquestes dades. Jo ara posava damunt la taula aquesta positivitat del 17% dels PCRs a Catalunya, quan segons l'OMS a partir del 5% es considera que el virus està fora de control. I una altra dada que preocupa moltíssim és que el 40% de la gent que ha de fer quarantena se la salta.
Són dos dades tremendes, Roger, és a dir, una d'elles indica, per una banda, que s'estan fent moltes proves, això, diguéssim, és la part positiva d'aquest positivitat, perdó per la redundància de les proves. L'altra és que aquesta positivitat indica que hi ha tal circulació del virus i tantes persones, per entendre'ns, contagiades, o en aquest cas ja infectades, que els sistemes de rastreig perden la capacitat de fer la seva feina. Això també té que veure amb la segona part, que també és una dada esfereïdora, no? Si a 100 persones els dius que s'han de quedar a casa perquè han estat un contacte estret, que és el cas de les quarantenes, o fins i tot els que són positius als aïllaments, i a l'engròs menys de la meitat, diguéssim, o una mica més de la meitat, ho fa bé, això vol dir que quan surten encara són o tenen capacitat de contagi o no han cobert encara el període en el qual poden desenvolupar símptomes, i per tant això vol dir que hi ha molta gent circulant amb capacitat de contagi, tant d'ells cap als altres com per nosaltres, que estem circulant també i podem ser contagiats, no? Per tant, no és una... cap de les dues és una bona dada, en absolut.
Sobre PCRs i testos d'antígens, ara està circulant molt la idea que si no tens símptomes és molt difícil que un test d'antígens et doni positiu. Això és així?
Bé, dues coses. Una de les capacitats que s'ha vist desbordada, i sobretot per als companys d'atenció primària, és que tothom que creu que té alguna cosa o que és un contacte estret i tal, doncs va a fer-se la prova, sigui la que toqui, si és antígens o si és PCR. Això ha sobrecarregat molt el sistema de diagnòstic i ha sigut la raó principal per la qual fa pocs dies es canvies la instrucció i es digués, si no tens símptomes i ets un contacte estret, no cal fer una prova diagnòstica. Per tant, si ets un contacte estret, clar, t'has de quedar a casa en quarantena 10 dies, creuar els dits per no desenvolupar símptomes aquests 10 dies. Si desenvolupes símptomes, aleshores, com dic jo, amb perdó per l'expressió, millores una categoria i ets un potencial cas i has d'anar al CAP o has de trucar a veure si et poden fer en aquell moment la prova diagnòstica, però si no tens símptomes, al cap dels 10 dies doncs ja has passat el període d'incubació i el carrer, no? Aquesta és la cosa. Llavors, quina és la millor prova diagnòstica? Segueixen la prova PCR, que és molt més fiable, molt més fina, molt més lenta, molt més cara, i els tests d'antígens segueixen sent molt fiables, especialment quan una persona té símptomes, quan hi ha una certa correlació entre els símptomes i la càrrega viral. Quan una persona desenvolupa símptomes, la càrrega viral acostuma a ser més alta. I això és el que cacen les proves d'antígen. Si les proves d'antígen es fan quan un no té símptomes, doncs pot ser que si la càrrega viral és ja comença a pujar, la detectin, però si és molt baixa, podria ser que ens trobem en aquesta situació, que és un fals negatiu. Tens virus, però el nivell de virus circulant, per entendre'ns, no és tan alt com perquè la prova ho detecti, i per tant la prova ens diu que aparentment és negativa. Aquesta és una de les debilitats de totes les proves diagnòstiques, però en concret del test d'antígens en aquests moments, no?
Una altra qüestió. Entenc que no és preocupant, o que és normal, que s'estiguin detectant positius entre gent vacunada amb tota la dosi. És a dir, la vacuna el que fa és que tu, quan tinguis la malaltia, et posis greu, no? Però sortir positiu, malgrat tenir la pauta completa, és normal.
Sí, aquesta és una idea que potser, o millor, com moltes altres coses, no la vam explicar bé al començament, perquè vam carregar molt, i és veritat, és una gran, gran, gran alegria que el resultat de les primeres proves de les vacunes i la utilització ja massiva de les vacunes comportés el fet de que la realitat és la vacuna et protegeix de les formes greus de malaltia, et protegeix molt, 85, 90, 95, depenent de diferents situacions. Però, en respecte al contagi, és a dir, jo puc agafar el virus i estic vacunat? La resposta és sí, perquè ara ens movem probablement amb xifres de protecció enfront a la infecció, gràcies a la vacuna, al millor del 50%, al voltant del 50%. Per tant, hi ha probabilitat de que et contagis. El que passa és que la vacuna el que dificulta molt és que desenvolupis la malaltia, que els símptomes de la malaltia siguin molt florits, al contrari, més aviat són símptomes molt lleus, i especialment això que hem dit, que no et posis greument malalt i que no acabis a l'hospital.
Però una cosa, un vacunat sense símptomes,
sí,
amb la doble dosi, però positiu, contagia o no contagia?
Probablement sí. El que sí sabem també és que probablement contagia menys que una persona igual no vacunada. Per entendre'ns, la vacuna ajuda a que controlem d'alguna manera també el creixement del virus, la càrrega viral, i això pot fer que siguem menys infecciosos, però no ho sabem en cada cas concret.
El que passa és que en aquest cas sí que se'ns ha dit que no ha de fer quarantena aquesta persona.
No, per això mateix, perquè aquesta possibilitat de contagi és baixa i perquè pensem, i hi ha certes evidències, de que fins i tot és bastant inferior a la que donaríem per una persona igual no vacunada. Aquesta idea de no fer quarantena té unes petites limitacions, que és, excepte que vostè tingui relació amb persones que tenen un risc molt més alt, estic cuidant a la meva mare, que és gran, i la vull protegir, per tant, millor fer quarantena, o determinades situacions amb les quals aconsella que no, també t'aconsellen que no vagis a esdeveniments multitudinaris, etc. És a dir, per entendre'ns, no és exactament així, però no no fa falta que faci quarantena si està ben vacunat i no té símptomes, però, si us plau, estigui el més solet que pugui, o passegi solet amunt i avall, per entendre'ns, no? Això seria una mica la regla, no? O protegeixis quan fa falta, utilitzi més la mascareta, si ha de contactar amb algú, sempre... Més precaucions sempre és millor que menys, no? Per tant, afegir durant 10 dies una sèrie de precaucions no està gens malament.
La pregunta del milió, quan tindrem immunitat de grup? Perquè el ritme de vacunes continua anant molt bé a casa nostra.
Val. Ara donaré una resposta que no, la gent dirà, ostres, no... És possible que no tinguem mai immunitat de grup, però això no ens ha de preocupar. La immunitat de grup requereix una sèrie de condicions, a part de molta gent vacunada, requereix que el virus no canviï, que la immunitat sigui de molt llarga durada, requereix tota una sèrie de coses que en aquest virus dius no sé si aquest compleix totes les condicions. I llavors què? Llancem la tovallola? No, en absolut. El que hem de fer és arribar als nivells màxims que puguem de cobertura vacunal i anar-nos sempre adaptant als possibles canvis si hem de revacunar o s'ha de canviar la vacuna. Quanta més gent tinguem vacunada, es donen dues circumstàncies que són perfectament complementàries. Cada un de nosaltres està més protegit i alhora dificultem extraordinàriament la circulació del virus. Per tant, menys risc de transmetre la malaltia entre vacunats i especialment els no vacunats. Ara, immunitat de grup, que vol dir ja estem absolutament protegits, ja ho podem fer tot. Jo crec que amb aquest virus ens haurem d'acostumar a que seguirem tenint casos, seguirem tenint de tant en tant algun brot o algun problema, i ara encara estem lluny d'arribar als nivells que ens acostarien a la hipotètica immunitat de grup. Però és igual, hem de continuar.
M'he quedat de pedra, perquè és que el doctor m'ha dit que no tindrem mai immunitat de grup.
És una cosa tècnica, això.
Sí, ho he entès.
No s'ha de patir, si dius, i arribarem al 100% de vacunats, on hi ha que signar, i encara tindrem algun cas de tant en tant, és igual, és a dir, que no passa res, no estarem molt millor. Quan més vacunats, no patiu, que estarem tots molt millor.
El problema és si hi ha la variant, no? Una altra variant que potser no és immune amb les vacunes.
Va, aquí ja sempre estem exposats en això. Recordeu que això és una situació que depèn molt de com està el món, literalment. És a dir, quan els indrets en els quals determinades variants poden proliferar sense cap tipus de control, perquè hi ha molt poca població vacunada i perquè el virus, lògicament, es va trobant obstacles i cada un és millor en salvar aquests obstacles, doncs si ara n'hi ha alguna variant que... per atzar o perquè hi ha una pressió selectiva, acaba agafant més, diguéssim, més el que s'anomena fenomen d'escapament a les vacunes, doncs això serà un problema addicional. Però, de nou, hem de tornar a confiar en la ciència. És a dir, si la ciència ens ha portat a trobar una vacuna molt efectiva enfront a les primeres soques que van circular i que van, recordeu, la duresa de la primera onada, ara probablement no van tan bé o tan bé enfront a aquestes variants, però s'està treballant i amb molta probabilitat, doncs potser una tercera dosi d'una vacuna augmenta els anticossos i aquests anticossos ja tan alts ajuden a controlar una mica millor aquestes variants que s'escapen. O potser es modifica la vacuna. Totes aquestes coses hem d'anar confiant que sempre és una lluita. El virus va fent la seva vida natural, que és anar seleccionant el que més li dona capacitat d'infectar, i nosaltres hem d'anar, si és possible, per davant, o com a molt no gaire enrere, amb dues coses: amb la ciència que ens ajudi amb vacunes i tractaments, i amb el comportament quan toqui, és a dir, si ara hi ha un canvi, doncs hem d'adaptar-nos una mica al canvi. Quan hi hagin temps millors, doncs segurament tindrem tots la capacitat de reduir molt les mesures de prevenció.
Deixaran fer vacances, doctor Trilla, aquest estiu o no?
Crec que sí, espero que sí, però de totes maneres tampoc és cap novetat que si la cosa no està bé, doncs tots intentarem ajudar allà on estiguem, però realment no per mi, sinó especialment pels meus companys de primera línia, que n'hi ha que porten 18 mesos de tractar sempre el mateix i que cada vegada que sembla que respirem, doncs tornem una miqueta enrere. Esperem que això també a poc a poc es vagi controlant el més aviat possible, i espero que ells, especialment ells i elles, especialment les infermeres i els companys de primera línia, literalment han de fer vacances, jo diria, si em permets l'expressió, per prescripció facultativa, o sigui, han de descansar. Han de descansar sí o sí, i això serà complicat si tenim molta feina, perquè no podem partir molt les plantilles estan sempre, ja ho sabeu, molt ajustades, i si cal que treballem tots, doncs haurem de treballar tots. I tant de bo que no sigui així, si puguin fer especialment vacances, i si me'n queden algunes per mi, encantat també.
Va, última pregunta, perquè també tenim alguns oients que ens les estan adreçant. El capítol embarassades, que causa polèmica, i no se sap ben bé si des del primer moment si han d'esperar passat el primer trimestre.
Sempre, i això és una cosa que ens haurem de repensar d'ara endavant, les dones embarassades acostumen a quedar fora de les proves inicials de qualsevol vacuna o tractament. exactament, per allò de que com que l'embaràs doncs no es prova. Llavors la realitat després és que pot ser, com és el cas, de que hi hagi un petit risc més alt amb dones embarassades desenvolupar certes formes greus de la Covid que en comparació amb les dones iguals d'edat que no estan embarassades. És un augment de risc petit, però és un cert augment de risc. I després també se sap, i això hi ha dades que són bastant contundents en aquest sentit, de que les vacunes són segures en el termini que les estem mirant ara amb dones embarassades i que per una sèrie de mecanismes que són extraordinàriament brillants quan un el pensa des del punt de vista fisiològic, les mares poden donar una certa protecció passiva en els nadons. És a dir, si la mare està vacunada i desenvolupa immunitat, el nadó, que fins als 3-6 mesos no té capacitat de desenvolupar immunitat, pot ser parcialment protegit per la seva mare. En resum, les vacunes durant l'embaràs són segures, es poden posar, de fet, en qualsevol moment de l'embaràs, però habitualment sempre utilitzem el segon i el tercer trimestre. Les vacunes són segures i ofereixen protecció també si la mare fa l'alletament, que és molt recomanable sempre que es pugui, i especialment ja no cal dir-ho si la mare, a més d'estar embarassada, té qualsevol altra malaltia, una diabetes, qualsevol cosa que la col·loca en més risc. Això és una decisió que s'ha de prendre amb el ginecòleg o ginecòloga, però des del punt de vista nostre la recomanació és que si et toca per edat i estàs embarassada, la recomanació que jo faria és que si no hi ha cap cosa entremig a valorar, és millor estar vacunada, clarament.
Fantàstic. Doncs si hi ha alguna embarassada que ens està escoltant, ja ho sap. Doctor Trilla, bones vacances.
Moltes gràcies. Espero que tots en puguem fer. Sí, sí.
Tres quarts i mig de 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, amb el Marc Molins, amb l'Oriol Marc, amb l'Anna Pardo de Vera i amb la Núria Oriols, i també amb una banda sonora.
Tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito por el primer Angelito!
Algú dels quatre ha estat d'espera aquesta nit per veure el partit o no?
No, per veure el partit no, per redormir el nen, sí.
Ah, sí?
En una...
T'ha tocat?
Mira, m'he llevat, crec que eren a les 4 gairebé, l'he anat a dormir i tenim un matalàs a la seva habitació perquè així minimitzem els desplaçaments.
No dorm amb vosaltres ja?
No, està a la seva habitació.
Quant té ara?
Té 9 mesos, en farà 10 d'aquí a 11 dies. I quan a les 6 del matí s'ha tornat a llevar, llavors ha entrat la meva dona, que li havia de donar el pit, el primer que he fet ha sigut agafar el mòbil per mirar què havia fet Argentina contra Brasil. I llavors passen aquestes coses, no sé si al Marc li passarà el mateix, però a mi celebrar gols de Di María em fa sentir molt brut per dins. Em fa sentir molt brut. Em va passar en un Mundial, el Mundial del 2018, Di María marca l'1-1 en un Argentina-França, que França acaba guanyant per 4-2, 8 anys de final, Mundial de Rússia el 2018, i avui quan he vist que el Di María ha marcat el gol he pensat, bueno, celebra'l, perquè clar, és pel Messi tot això i per ell tot està bé, però m'he tornat a sentir molt brut,
Jo m'he sentit molt a prop d'Argentina, però he tingut, Oriol, exactament el mateix disgust, no? He pensat que sí, podia haver marcat Messi, que hauria sigut ja com una cosa rodona, però bueno, que guanya Argentina quan juga en Brasil, per mi és un motiu de celebració.
Clar, per Argentina havia perdut, crec, les 6 finals que havia jugat l'última dècada, o
7, no, em sembla?
O 7, sí, ja eren, sí. Amb disgustos molt grans, uns penals fallats contra Xile, crec que va ser el 2016... I era hora que Messi guanyés un títol amb Argentina i és veritablement emocionant. Ja, jo amb això no sóc objectiu i crec que m'emociona més això que algunes coses familiars, però veure'l celebrar, posar-se a plorar de genolls a la gespa i tot l'equip tirant-se sobre seu emocionat perquè com a capità havia aconseguit aixecar una Copa d'Amèrica amb Argentina, crec que la història futbolística li devia.
I avui a Itàlia?
Avui a Itàlia, sense cap mena de dubte.
Us interessa? Ha seguit l'Eurocopa tu, Anna?
Bueno, la he seguido así muy por encima. Digamos, en función de España.
Clar. No, a mi m'agradaven els comentaris de José Antonio Camacho, Telecinco.
José Antonio Camacho crec que és el primat que ha arribat més lluny a l'escala evolutiva a nivell televisiu.
Pròloga. Ara en parlarem, també, amb la setmana tràgica amb el Lion Cidreu i el Toni Rodon. 3 minuts per arribar a les 10, ho haurem de deixar aquí. Però abans, Núria Oriols, has participat aquest cap de setmana a un torneig de pàdel? No, és que ho has fet públic tu a les teves xarxes socials.
Sí, publicitat.
Aleshores, me'n puc fer ressò. Un torneig de pàdel entre equips de periodistes, no?, de diversos mitjans.
Exacte. Això va sorgir durant la negociació de govern, que feien moltes guàrdies al Parlament. Sí. Va coincidir que tothom jugava a pàdel, llavors vam començar a
com
fer...
Com Aznar.
Exacte, com Aznar, però ho fem millor que Aznar,
I hi havia representació de Catalunya Ràdio o no?
No,
vaja.
Però esteu convidats,
Vaja.
Esteu tenim, convidats en la, no propera, en la propera edició,
jo,
esteu convidats.
Jo, pàdel poc, però i qui ha guanyat?
Doncs mira, va guanyar...
No em diguis que han guanyat els de RAC1, eh?
El Martín Rodríguez de la SER i la meva parella, que no és periodista, però que també es va apuntar, doncs van guanyar ells dos.
Però són dobles o són individuals?
Representa que vam fer com una selecció natural al principi.
No, hi ha padel individual, també, a vegades.
No, són dobles, però vam competir individualment i al final les parelles van ser com en funció de la classificació individual. Jo vaig quedar segona, eh? Amb Cesc Maideu.
No, és que no, he vist algunes imatges de Núria Oriol jugant a pàdel i m'ha sorprès, eh? Tu ets tenista, no, Oriol, també?
Sí, i per tant no m'agrada el pàdel.
No li agrada el pàdel.
S'ha de córrer molt més, el tenis, eh?
S'ha de córrer molt més. I a part, em sento molt engaviat, no m'acaba de convèncer. A part que, ara diré una cosa que és terrorífica, però jo, si durant la setmana veus periodistes, al cap de setmana no m'agrada veure periodistes. Però bueno,
per això vens aquí els diumenges, cada diumenge aquí.
Sí, però aquí el Marc és advocat.
En tot cas, el que està molt bé és que posem l'Eurocopa al mateix nivell que la...
Home, totalment.
Exacte.
I campionamos de la Núria
a
la...
Tu també jugues a pàdel, no, Marc?
No, pàdel no.
Doncs és del golf.
És del golf compulsiu. Pitch empat.
Sí. No.
És el John Ram de Catalunya.
El golf, el que el pàdel, el tenis. No.
El pitch empat, que els forats són més curts, no?
Sí. No, el golf gran.
El pitch empat és el minigolf dels rics.
Exacte.
Estic processant la frase, però sí. Anna, que vagi molt bé per Madrid. Aquesta setmana serà intensa. Una abraçada.
Sí, un abrazo también a vosotros.
Gracias. Molt bé. Marc Molins, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Oriol, Marc, cuida't.
Igualment.
I Núria Oriols, també. Anis.
Bon dia.
Fem una petita pausa, arribem a les notícies de les 10 i després la setmana tràgica, avui amb la mirada fixada en la part econòmica i política de l'Eurocopa de futbol i també després la Txell Feixes. Fins ara.
El suplement amb Roger Escapa.